Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen d'un quart de 12, l'augment dels preus dels aliments, la veritat és que està en boca de tots. Ho dèiem a l'inici del programa, i és que omplir la cistella de la compra cada vegada és més car. La veritat és que les últimes dades de l'IPC indiquen una pujada de preus generalitzada per tot. I segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC a casa nostra continua creixent a un ritme rècord, situant-se en el 10% al mes de juliol. Que els aliments són els productes que d'alguna manera... doncs s'hi ha notat més aquest augment. Avui, perquè ja ho sabeu, i ho haureu notat, omplir la cistella costa de mitjana gairebé un 12% més que tot just fa mar d'un any.
Sí, en aquest sentit, sobre la proposta de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de topar el preu dels productes bàsics a la cistella de la compra, el sector de l'alimentació insisteix en que no és un problema de fixació de preus, sinó la inflació derivada per l'augment dels costos, no dels marges. El secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments de Catalunya, Roger Gaspa, va apuntar fa uns dies al matí a Ràdio Estel que el sector està intentant contenir l'augment de preus al consumidor en la menor proporció possible.
La diagnosi incorrecta és pensar que aquesta inflació és fruit de processos especulatius en la formació de preu. No és el cas, no és la realitat. Els marges de la distribució són prou coneguts. Un pot agafar memòries del registre mercantil, de les empreses que operen, i veurà que els marges de la distribució estan al voltant del 2-3% històricament. Això vol dir que cada 30 euros d'una cistella a la compra, el supermercat, per entendre'ns, en guanya 30 cèntims, 40 cèntims, 50 cèntims.
El sector de la distribució ha insistit en que l'IPC alimentari en els últims 20 anys ha estat extremadament estable i ara productors, indústria i distribuïdors estan desbordats per l'increment de costos.
Clar, d'alguna manera aquesta seria la visió, no?, des d'un punt de vista econòmic, què és el que està passant amb aquest augment dels preus, com ho estem vivint a les nostres butxaques. Però avui ens volem posar en la pell dels productors i parlar d'alternatives que han nascut no només per fer front a aquest augment del cost de les matèries primeres, sinó també per fomentar l'economia local i de proximitat, beneficiant així, d'alguna manera, també directament al territori. Aquesta hora parlem amb Mònica Benet. Ella és una de les responsables de Cal Passapius. Es tracta d'una agrobotiga de Barbens, a l'Urgell, que des de fa 2 anys ofereix productes de proximitat sostenibles i, com que s'estalvia intermediaris, productes també a un preu més just. Mònica, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Mònica, qui podem trobar a la vostra agrobotiga?
Hi podem trobar principalment fruita i verdura. Intentem produir nosaltres i el primer que venem és lo nostre, després de productors de proximitat, com a prop millor, i després ja ens anem, doncs, ens hem de desplaçar i hem de comprar a Lleida, com hi ha un Mercolleida, doncs, com hi ha un Mercabarna, doncs hi ha un Mercolleida i comprem allí. I a part de fruita i verdura, resta de doncs, llegums, sucs, tot de productes alimentaris així, però intentem sempre que siguin de proximitat i si pot ser ecològics.
Clar, vosaltres, Mònica, si no ens equivoquem, fa 2 anys, no?, que esteu oberts. Què creus que fa que tingueu tants clients fidels que us prefereixin a vosaltres abans que als supermercats?
Bueno, jo no sé si tants o no, doncs jo primer donar-los les gràcies a tots els clients que venen. Per què ens prefereixen? Jo crec, no sé, jo crec que el producte que tenen aquí és més fresc, potser, o sense menys intermediaris que en supermercats. I és això, doncs es fomenta el territori i la proximitat i que tu els hi pots aconsellar, no? Doncs mira, això d'aquí toque ara, doncs ara hi ha préssics, ara hi ha nectarines i ara no toque, doncs no sé, cireres, no? Doncs això un supermercat no ho tenen.
Per cert, heu notat un augment aquests darrers mesos, amb Mònica?
De preus?
De preus i de consum. Us estan consumint més?
Mira, fa un moment, em sembla que es diu Marta, la noia que ha parlat dels preus, i l'he escoltat i té tota la raó. El marge nostre o el marge d'un pagès no ha augmentat el nostre marge. El que ha augmentat és el cost de producció. Nosaltres tenim una agrobotiga i tenim una càmera gran on hi guardem la nostra fruita. I el nostre cost, per exemple, la llum, ha augmentat, no ho sé dir el tant per cent, però quasi el doble. Llavors, clar, nosaltres això ho hem d'aplicar al preu del producte i al final tot acaba caient al consumidor final. Clar. Però és que si no ho augmentem, nosaltres no tenim cap guany, llavors o tenim pèrdues. Llavors és aquí on sí, ha augmentat molt el el volum, i la gent vigila molt més al comprar i pregunta molt més preus que abans no ho feia.
Clar, Mònica, pel que fa als productors, des del teu punt de vista, a qui prefereixen vendre els seus productes? Al supermercat o bé a negocis de proximitat com la vostra agrobotiga?
Depèn del productor. Un productor petit, jo crec que amb botigues petites, perquè també el seu marge pot ser més, pot aplicar-hi més al seu producte i pot donar-hi més valor. En canvi, quan tu vas amb uns grans magatzems, et collen més amb el preu. També t'agafen un volum molt més gran. I llavors depèn. Jo crec que els que els hi comprem nosaltres, que són productors petits, o mitjana i petit amb productors, directament amb hosteleria o amb botiga petita.
Clar, al llarg d'aquests 2 anys de vida, i deixa'm, si em permets, deixem de banda la pandèmia, Mònica, quines han estat les dificultats que us heu trobat vosaltres per tirar endavant un projecte com el vostre?
Burocràcia. Jo crec que estaran d'acord amb mi, si algú més està al nostre lloc,
sí.
És papers, a part de pujades d'autònoms, pujades de... ens demanen, és que no sé, per tot, hem d'omplir papers, hem d'anar a gestoria, i aquesta part que a nosaltres no ens agrada o que no voldríem fer, que l'hem de fer, o entenem que això d'aquí s'ha de fer, si és el mateix volum per una gran empresa que per una petita. O sigui, tu has de fer, no sé, els riscos laborals, no? Tot el que s'ha de fer, tota la paperassa, l'has de fer igual, una petita, una mitjana i una gran. I als petits això ens costa molt.
Què demanaríeu per agilitzar sobretot aquest procés?
No ho sé, ja no es tracta, no sé si d'ajudes o que ja... doncs tindre la gestoria que això t'ho gestionessin i no et cobressin el que... no? Tot és afegit. Tu has de pagar per fer coses i has de pagar perquè te les facin. I a més has de signar i has d'anar als llocs. No sé quina és la manera, però ens aniria bé que algú escoltés i que ens ajudés una mica, perquè realment això és una mica desbordant.
Desbordant, però vosaltres vau tirar endavant doncs, aquest projecte, Cal Passar Pius, a Barbens, a l'Urgell, a Mònica Benet. La fruita i verdura que trobem justament a Cal Passar Pius és més cara que la que trobem al supermercat?
Depèn. Lo de producció pròpia, no.
Val.
Suposat que no. La collita pròpia sempre està millor de preu. Llavors, l'únic que juguem nosaltres és la fruita que venem, ens hem de diferenciar una mica dels grans supermercats. Ells agafen calibres molt petits, i de vegades ho embossen, i a més ho lluiten molt, com us he dit abans, compren molt volum i llavors poden collar més el preu. Nosaltres no. Nosaltres creiem en que el pagès s'ha de guanyar la vida, no discutim els preus i comprem un gènere fresc, recient collit, jo crec que això té un valor afegit. I a vegades doncs això no es pot comparar perquè no és el mateix un préssic d'un calibre gran recient collit madur que un préssic més petit collit amb grans produccions.
Clar, jo ara estava pensant com neix la vostra idea de crear aquesta agrobotiga, perquè em sembla que neix del teu soci que és i company, que és de pagès, no? Ell és pagès, de fet. D'on neix aquesta idea de crear aquesta agrobotiga?
Clar, ell és pagès i ell és aquí a Barbens, al Pla d'Urgell, a l'Urgell, es fa molta poma i ell és productor de poma com molts altres,
sí.
Però ell té més inquietuds. A ell li ha de fer coses rotatòries, li ha de fer horta, fa calçot, fa carabassa... fa patata, fa meló, depèn, va intercalant. I llavors nosaltres ho venem amb un mercat de majoristes a Lleida. Llavors la idea va sorgir de, per què només vendre a botiguers? Per què no aquí al poble, no aixequem persiana aquí i comencem a vendre? I de fet vam començar només venent lo nostre i lo que es produïa aquí al voltant nostre. Menys com va venir la pandèmia, que llavors tothom demanava, els supermercats no arribaven a casa, i la gent va començar a demanar si podien portar doncs, coses que no eren de temporada i vam començar a fer molta cistella. O sigui, jo crec que vam ajudar molta gent. Quan els supermercats no arribaven, en aquest cas, ens van anar bé perquè ens conegués la gent, perquè la gent boca a boca doncs, va anar bé. I d'aquí, al cap d'uns mesos, doncs, ens vam arriscar i vam obrir l'agrobotiga.
I aquesta agrobotiga que feu, d'alguna manera, Mònica, aquestes cistelles de productes de proximitat de la vora?
Intentem sempre tot el que pugui. Si ara hi ha tomates d'aquí, doncs de Bellpuig, que és el poble del costat, si n'hi ha de Lleida i no d'Almeria. A l'hivern hem de portar tomata a Almeria, està clar. Però ara intentem sempre que tot sigui de prop.
I tu, de quina manera creus que se'n beneficia el territori del vostre model de negoci?
Jo crec que molt. Si tothom confies en models de negoci, no dic com el nostre, o sigui, de que nosaltres apostem pel petit productor,
sí.
Amb tot, un altre amb fruita, un altre amb carn, un altre amb peix, i jo crec que donar vida al territori és donar-te vida a tu mateix. Llavors, com més vida donem al territori, més vida, no?, tindrà allà on vivim. I crec que tothom hauria d'anar per aquí.
Clar, i d'alguna manera també, Mònica, tu creus que cada vegada hi ha més consciència justament d'aquesta, de la importància de consumir productes de proximitat?
Jo crec que sí. Jo crec també que va... No sé si depèn de l'edat o depèn de les persones o no, no et sé dir si és una edat, si és, però sí que influeix molt últimament. O sigui, quan vaig començar una cosa i ara, al moment que estem ara, que tot ha estat amb tan augment de preu, la gent es mira una mica més on anar a comprar i potser deixa de banda el que creu amb el que pot. Llavors crec que, bueno, hem de lluitar tots una mica, que ens ajudin una mica, que el preu de la llum, el preu del gasoil, el preu de... No? Nosaltres, per exemple, doncs, comprem vinagre, no?, d'una vinagreria d'aquí de Mollerussa. Clar, l'altre dia em comentaven que s'haurà de pujar el vinagre, però per el que val l'envàs de vidre. O sigui, no és el preu del vinagre el que puja. Llavors, tot això no ajuda al petit productor.
Clar, i quina és la rebuda que ha tingut a la vostra agrobotiga? Mònica, quin balanç en feu d'aquests anys?
Jo em vull fer un balanç positiu. Jo, per nosaltres, estic fent una aventura bona, ens agrada, disfrutem fent el que fem, però, bueno, t'ho he dit, hi ha dificultats, i aquestes dificultats hi ha dies que es fan molt feixugues i hi ha dies que no, que t'aixeques i que... No, que tot està bé, però bueno, el balanç que fem jo crec que és positiu i que lluitarem i seguirem.
Clar, i d'alguna manera, mira, ara d'aquí res parlarem amb Albert Vinyals, ell és doctor en psicologia del consum, arran de l'augment del preu dels aliments, d'alguna manera doncs volíem donar-li aquest altre punt de vista i traslladar-ho també en el punt de que com han canviat aquests hàbits de consum, si és que hem canviat o no. Una pregunta que li volem fer al doctor Vinyals i que, si et sembla, te la traslladem a tu primer de tot, Mònica, és si el preu és el preu, millor dit, l'element decisiu a l'hora de decidir-nos per un producte o un altre. Tu com ho veus, això?
No, jo crec que no. Jo crec que el preu no és el decisiu. Sí que la gent ho pregunta i que ara es fa una comparativa, no? Doncs ara hi ha mongeta, hi ha bleda, hi ha carabassó, la gent vol menjar verdura. Té clar que el dilluns vol menjar verdura. Doncs potser el que farà és preguntar preus i menjar-ne una que és més econòmica que una altra, o preguntar quina hi ha ara de temporada i quina és d'aquí. Però el que no farà és marxar sense verdura. Llavors, jo crec que sí que ens hem de fixar en això, i crec que això, perdona, ajuda molt la botiga petita a fer aquestes coses. En un gran supermercat, tu entres, agafes el carro i vas, no?, i vas amunt i avall, sí, amunt i avall, i jo crec que agafes més coses que no necessites per molt que estiguin millor de preu. En canvi, aquí no passa això. La gent no agafa coses que no necessita. La gent ve aquí sabent quin menú té i li és dir, abans potser sí que diia avui mongeta i ara pregunta quina verdura hi ha, això sí. I quin preu hi ha la verdura, però sí que comprarà verdura.
A dia d'avui, Mònica, quin és el producte que surt més car? Que et surt més car a tu a l'hora de fer la cistella?
Jo crec que productes envasats. Jo crec que la fruita i la verdura no és el més... Si la gent ve aquí i omple el carro de fruita i verdura per la setmana, no és el més car. El més car és comprar productes processats, pizza, l'afegit, el que dic jo, el, no sé, el formatge a talls, la tonyina amb llau, no sé, són altres coses que no és el necessari com per fer-te tu un plat. Per fer un plat de verdura avui en dia tothom es pot menjar un plat de verdura, sinó una o una altra. Uh-huh. Però els processats sempre pugen més de preu.
Per tu, d'alguna manera, per tant, Mònica, no és pas el preu, el condicionant. Mònica Benet, una de les responsables de Cal Passa Pius, gràcies per parlar-nos d'aquesta agrobotiga de Barbens a l'Urgell. Enhorabona pel projecte i per recordar-nos també, d'alguna manera, Mònica, la importància, no?, de comprar productes de proximitat, especialment en moments difícils com el que estem vivint avui amb aquest augment generalitzat dels preus. Gràcies, Mònica, i bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Clar, ho dèiem fa uns segons, aprofitant que avui parlem de consum, d'aquestes noves maneres de consumir a casa, a causa d'aquest augment dels preus de consum de proximitat. Clar, avui hem volgut també convidar a un doctor en psicologia del consum, ho dèiem ara, perquè ens expliqui què és el que en última instància ens empenya a comprar un producte i no un altre. Clar, ara li preguntàvem a la Mònica, és el preu l'element decisiu a l'hora de decidir-nos per un producte o un altre? Parlem ja amb Albert Vinyals, ens està escoltant, doctor en psicologia del consum. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Molt bon dia, Albert. Per cert, també ets autor, del llibre El consumidor tarat, manual diagnòstic de patologies del consumidor, que també en parlarem una mica, si et sembla, Albert.
Perfecte.
Per començar, ara li traslladàvem a la Mònica, no sé si l'has pogut escoltar, no? I d'alguna manera t'ho preguntàvem també indirectament en aquesta presentació, i ara ho fem ja d'una manera més formal i directa. Tu que ets un expert en matèria, és el preu l'element decisiu a l'hora de decidir-nos per un producte o un altre?
No, el justificar perquè hem comprat alguna cosa, acabem parlant del preu. Però el preu, al final, ha d'estar justificat. O sigui, em refereixo, molts de cops no comprem per un preu, sinó per una rebaixa que percebem. Amb altres cops comprem per uns valors, per exemple, el tema de la proximitat, no? Què ens serveix el preu? Per després explicar-ho i justificar-nos de, mira, he aconseguit això, que estava molt bé de preu, però en el fons hem de començar partint d'una cosa, que la majoria dels productes no en sabem el preu. Sabem el preu de 4 productes frescos, però gran majoria de productes que comprem al supermercat no en tenim ni idea de quin preu tenen. Per tant, el preu no és el principal factor.
Per tant, estaríem d'acord amb la resposta també de la Mònica, la responsable de Calpa Sapius, aquesta agrobotiga de Barbens. Com valores tu, com a expert, l'augment, no?, d'aquestes iniciatives que també fomenten un comerç de proximitat?
Clar, això és fantàstic, perquè ens demostra, com hi ha un perfil de consumidors, on el seu principal criteri és els valors que tu tens. Per exemple, amb la meva tesi doctoral analitzava, no?, perquè compraven productes agroecològics, sostenibilitat, etc. I la principal diferència entre gent que comprava i no comprava podien tenir el mateix nivell adquisitiu, però la diferència sobretot era els valors. Per tant, algú que compri una botiga com aquesta, el tema és que un dels seus valors centrals pot ser el tema de la proximitat, el medi ambient. Per tant, això passa per sobre del preu, inclús de l'esforç per aconseguir-ho.
Per tant, tu creus, Albert, que d'alguna manera estan canviant els hàbits de consum?
Sí, per una gran part de consumidors, cada cop més creixent. Bueno, gran, per una part dels consumidors, gran no.
Sí.
Perquè hi ha un gran gruix de consumidors que també el tema dels valors de la sostenibilitat a vegades el fan servir més com un pagat, no?, com un parche, que dir, mira, doncs em compro aquest producte, em sento bé, però l'altre és que ni m'hi fixo, ni amb la roba, ni amb la tecnologia, però cada cop ho anem tinguem més en compte. I sobretot, més que si és ecològic o no, el que parlàveu abans, que és la proximitat.
I tu creus també que ara pensant, també pensant en el projecte de la Mònica, de quina manera, com consumim, creus tu que ens defineix la nostra pròpia identitat com a persones, Albert?
Sí, totalment, és el que li diem el consum simbòlic, no? Jo mostro als altres en gran part amb el que consumeixo.
Sí.
Ja que gran part dels factors que ens definien qui érem nosaltres cada cop són més inestables. No sé, miro la meva àvia, i durant tota la seva vida, a 99 anys, va viure al mateix poble,
sí,
va tenir la mateixa parella, el mateix ofici. Avui en dia, que això és molt més inestable, cada cop agafa més protagonisme els objectes de consum i les formes en com consumim.
Clar.
I ens definim amb la manera en què comprem i el que mostrem.
Clar, és curiós, això que tu dius ara, Albert, perquè també d'alguna manera et volíem preguntar avui com ha canviat, no?, en el temps aquesta construcció, ara que parlaves, no?, l'exemple de la teva àvia, de la nostra identitat, en relació també al consum, no? Em sembla que parles d'una identitat líquida, és així?
Clar, i totalment canviant.
Sí.
En part en funció dels productes i marques que es van ficant de moda en cada moment, no? I és una construcció que la fem entre els propis consumidors i també el mercat, evidentment. Això ho veiem molt amb els adolescents, com van canviant les marques, no? Vull dir, que tingui fills d'adolescents es dona compte que un any només volen Vans i l'altre any volen Nike i l'altre any volien les Adidas Superstar. Clar, això sembla que sigui una cosa d'adolescents, però els adults també ho fem. Ens defineix el nostre cotxe, si vas a hipermercats o supermercats de proximitat o estàs en una cooperativa de consum autosostenible. Per tant, tot això ens va definir com som com a consumidors. Ara pensem que estem a la societat de consum i que gran part del nostre esforç al final va per poder consumir el que volem i amb això que consumim construïm el món que volem viure.
No, clar, de fet, d'aquesta manera, aquesta pròpia identitat, no?, també creem la identitat del món en el que vivim. Albert, hem parlat molt que els preus pugen, les coses cada vegada valen més diners. Tu creus que a la llarga això també ens farà canviar aquesta manera de com consumim?
Sí, l'anem adaptant, és una cosa més subtil.
Sí.
Com que a vegades no en som molt conscients mentre estem comprant, clar, em dones compte quan ja passes per caixa, no?, moltes vegades, sí, m'ha costat molt més, a poc a poc vas adoptant aquests canvis. Molt amb el que veus amb l'entorn, però a vegades és un assaig error dels quals no en som molt conscients. Per tant, a poc anem canviant. Si ens hi fixem, miràvem 10 anys enrere o potser 15 anys enrere i les famílies anaven un dissabte a un hipermercat i omplien dos carros per, sí, família. I avui en dia la majoria ja, sense donar-te'n compte, vas cada cop més al comerç, més al supermercat més proper a casa teva. Tant això va canviant a poc a poc. I en un moment d'inflació com la que tenim, es van reduint els carros de compra, vas fent una compra molt més planificada, però rarament es despertarà un consumidor o una consumidora i dirà, mira, avui anem a gastar màxim 40 euros. Però a poc a poc ho va fent.
A poc, eh? Anem assumint aquests nous hàbits de consum. Per cert, estem parlant amb Albert Vinyals, ell és doctor en psicologia del consum i també és autor del llibre El consumidor tarat, manual diagnòstic de patologies del consumidor. Clar, en referència, Albert, al títol del teu llibre, què vols dir amb això que els consumidors estem tarats? És a dir, que consumim d'una manera irracional?
Clar, això tenia un punt sarcàstic, humorístic, sí. No? Com que diuen que els productes estan tarats i tenen tares, doncs el fet aquest dels consumidors també tenim certes tares. En part, el llibre és una crítica a l'etiquetatge massiu que fem els psicòlegs a vegades, no? I per fer la crítica faig un etiquetatge massiu. Però també per donar-nos en compte que moltes conductes que el dia a dia veiem normals, sí. Si les mirem en perspectiva, ostres, són supermarcianes. O sigui, moltes de les conductes que tenim al dia a dia, jo què sé, xarxes socials, postureo, Instagram, això t'ho diuen fa 20 anys, però on t'agafes? O sigui, tot et dedicaràs a fer-te autofotos i a mostrar-les als altres, però per què? No, són aquestes petites tares que tenim al dia a dia com a consumidors que si agafem distància a vegades ens fa agafar certa consciència d'ostres, que raros que som com a consumidors. No sé, ahir preguntava als meus alumnes de 21 anys quantes hores feien servir el mòbil al dia i concretament quants desbloquejos de pantalla feien. Uf. La mitja de la classe ens van sortir 165 desbloquejos de pantalla per dia.
Mare meva.
Oh, clar, qui li hauria dit a un adolescent de quan fa 20 anys que faria 170 vegades al dia aquest gesto, no? D'anar a mirar una pantalla a veure què passava allà.
Clar, o sigui, està clar que estan passant coses i que estem canviant i de fet, el consumidor tarat, en el teu llibre, crida l'atenció. Això ens ha cridat molt l'atenció, Albert, que la versió castellana sortís abans de la pandèmia i la traducció al català després. Clar, és una edició en català que a més has adaptat a la nova realitat, que d'alguna manera parlàvem ara, no? Què ha canviat amb el Covid, no? Perquè ens ha canviat d'alguna manera també la pandèmia.
Sí, totalment. És més, ara hauria de fer la versió postpandèmia, que ara ha canviat més. I amb algunes coses, per desgràcia, tornaríem a la versió d'abans de la pandèmia. O sigui, la pandèmia semblava que començàvem a agafar més consciència en certs aspectes, perquè va passar una cosa molt curiosa amb la pandèmia. Per primer cop, des que hem nascut a la societat de consum, no? Jo, per exemple, soc nascut als anys 80. Jo mai havia estat 2 mesos a la meva vida sense estimulació publicitària, pràcticament. Perquè realment va baixar un munt l'estimulació publicitària quan vam estar tancats. Per tant, és com que ens van desconfigurar de cop durant 2-3 mesos com a consumidors. I havíem fet enquestes, no?, des de l'Escodi, des d'una universitat que estic, sí. I veiem com efectivament la gent tenia moltes menys ganes de comprar i deien que serien menys consumistes. O sigui, és com que la gent havia agafat cert rebuig perquè, per una banda, no tenia sentit comprar perquè no sorties de casa, però per l'altra és que estaven molt menys estimulats. O sigui, hi havia molt menys anuncis i els que hi havia no buscaven una compra concreta. Era fer marca, no? I, estem amb vosaltres... Però no, clar, la gent estava molt poc estimulada.
És curiós, l'efecte.
Sí, és fàcil desconfigurar-nos, però clar, és que pensa que al cap del dia rebem fins a 2.000 inputs publicitaris. Que això és moltíssim. O sigui, de cop ens passem doncs 2 mesos que no surts al carrer, pràcticament. Per tant, tots els inputs que veies al carrer ja no els veus. I en els mitjans convencionals hi ha menys anuncis. A internet seguia més o menys igual, eh? Però sobretot la gent més gran, no?, escoltava la ràdio, la tele, i hi havia molt pocs anuncis. Per tant, és com que se'ls hi treien les ganes.
Mira, Albert, ja per acabar, ens agradaria, ja que et tenim aquí, que si ens pots donar uns consells, que quins consells ens donaries a nosaltres com a consumidors, com ens ho hem de fer, això, d'aconseguir consumir amb cap, si és que es pot arribar a fer?
És molt difícil fer-ho perquè en tota decisió sempre hi ha una part emocional que és qui ens empenya a dir que sí o que no. Però ser consumidors més conscients, en el fons, és abans d'adquirir un producte, intentar com activar la part conscient del cervell. Com és? Fent-te preguntes, tipus de, ostres, realment ho necessito? Realment em sentiré ridícul havent comprat això? Sembla una pregunta molt tonta, però és que a vegades comprem certes coses que, ostres...
Això per què?
Estic comprant realment. Clar, per què ho estic comprant? Perquè hi ha un 70% de descompte, però si abans ni m'ho havia plantejat, no?, el preu anterior. Tant és intentar aplicar aquesta racionalitat. Jo explico un exemple, que jo m'he criat en una botiga i i a la botiga del meu pare ens passava molts de cops que venien a comprar i abans de tenir targetes de crèdit, doncs la gent et deia, ostres, que m'he deixat els diners, vaig un moment al banc a treure els diners i ara torno.
Sí.
La majoria no tornaven, però no perquè ens haguessin dit una mentida, sinó perquè en el camí, anar al banc, és com que havien activat la racionalitat i dius, ostres,
això ho necessito, això. Clar.
I fer el pas aquest, no? Sobretot amb les compres online, d'abans de donar-li el clic, hi ha 7 minuts allà que fan la compta enrere, que et fan sentir molt malament. Però és igual, deixa 2-3 minuts, vas a fer una volta, obres la nevera, veus un got d'aigua i tornes, i a veure què passa. Si tens moltes ganes, doncs compra. Però...
No, doncs posarem en pràctica aquest consell que ens has donat, Albert. Albert Vinyals, doctor en psicologia del consum i autor del llibre El consumidor tarat, manual diagnòstic de patologies del consumidor. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Prenem nota dels seus consells i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Clar, jo no sé vosaltres, però a mi m'ha passat això d'anar, com deia l'Albert, vas a comprar i de cop i volta vas a comprar un llet, no? I tornes a casa doncs, amb una bossa plena de coses. D'alguna manera et fa recapacitar. Bons consells que ens ha donat l'Albert Vinyals. Ara a punt d'arribar a 3:15 de 12.